Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El cantant Jordi Dan ha mort avui als 81 anys a Madrid. El popular músic nascut l'any 1940 a París ha mort a l'Hospital Puerta de Hierro, on aquest dimecres havia de passar pel quiròfan per sotmetre's a una operació del maluc. Dan és reconegut músic pel seu tarannà alegre i per fer unes cançons del tot festives. Tot un seguit d'himnes populars com el Xiringuito, la Barbacoa o Carnaval Carnaval. Va arribar a Espanya el 1965 per participar en el Festival de la Mediterrània representant França per després fer el salt a l'altra banda de la l'antic, aconseguint un gran èxit amb gran popularitat a Venezuela, Argentina i Mèxic. A la dècada dels 70 ja vivia a Madrid i va fer els primers videoclips que es van emetre a Ràdio Televisió Espanyola i que han esdevingut la banda sonora dels estius de diverses generacions. I en política, s'acaba de constituir al Parlament la comissió d'estudi sobre el model policial amb la diputada de la CUP, Dolors Sabater, com a presidenta. Té l'objectiu de debatre sobre el model d'ordre públic i plantejar canvis. Sabater ha demanat als grups que no facin un ús partidista de la comissió, que assegura respon a una demanda social i majoritària.
Que realment els debats que portem aquí, les persones que fem comparèixer i a les propostes doncs, que puguem debatre de treball, ens ajudin a aconseguir el que totes i tots volem, que és una major confiança, una major seguretat, que s'acabi la sensació de que no hi ha el suficient control.
Sabater ha estat escollida com a presidenta de la comissió per 10 vots a favor, 3 en contra i un vot en blanc. La CUP ha manifestat la voluntat de celebrar una primera sessió de treball abans d'acabar l'any i ha dit que en el moment polític actual cal valentia per afrontar el debat sobre el model policial. I el jutjat de Ripoll ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut per matar a la seva mare a Ripoll. La causa en aquests moments inicials de la instrucció està oberta per un delicte d'homicidi. No consta cap antecedent judicial en relació a cap altre episodi entre la mare i el fill. I l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, ha estat elegida avui secretària regional del sindicat suís Unia a Ginebra, després que hagi estat escollida per gran majoria per l'Assemblea Regional de Delegats de l'organització. Treballarà amb un equip exclusivament format per dones per reduir les desigualtats dels treballadors. I en cultura, l'Ajuntament de Sitges i la Comissió del Carnaval han acordat avui modificar els recorreguts de les rues de la Disbauxa i de l'Extermini per evitar aglomeracions i complir amb la normativa anticòvid. En comptes de recórrer la façana marítima en direcció Castelldefels per endinsar-se al nucli antic i acabar al cap de la vila, els nous itineraris començaran sota la icònica església de la Punta i circularan en sentit invers els últims anys. Segons l'organització, es fa per garantir que la festa transcorri per carrers on es pugui garantir la distància entre el públic. Arran de les mesures del Procicat de les darreres setmanes, es descarta que els espectadors estiguin asseguts, però es preveu sectoritzar els carrers per controlar l'aforament. Els participants de les rues tampoc podran beure alcohol com a novetat d'enguany. I Barcelona ha reduït gairebé el 30% de les emissions contaminants des de l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions, segons les últimes dades de l'Agència Europea de Medi Ambient. Amb un procediment d'infracció obert de la Unió Europea per alta contaminació, l'Ajuntament de Barcelona va començar a aplicar la zona de baixes emissions que a partir del 2020 fa que es restringeixi la circulació d'accés als vehicles a la Barcelona que no tenen un distintiu ambiental de la DGT i que s'ha traduït, com veuen, en una millora de les dades. I ara els esports amb Pau Massip.
L'Uni Girona juga aquest vespre a un quart de nou la cinquena jornada de l'Eurolliga femenina contra el Galatasaray. El rival arriba tocat després de caure a la Lliga Turca contra el seu màxim rival, el Fenerbahçe. Tot i així, Laura Antoja, ajudant de l'entrenador de l'Uni Girona, sap que serà un partit complicat, ja que el Galatasaray és un equip molt complet.
Un equip molt complet, que ens farà fer un esforç, com sempre, doncs a nivell defensiu intentarem muntar totes les estratègies i estar molt concentrades per portar-les a les situacions menys còmodes per elles i, per tant, baixar percentatges i aquí doncs, tenim opcions de fer el nostre joc en atac.
Antoja també ha explicat que caldrà fer un bon joc defensiu posant situacions incòmodes a les jugadores rivals i, sobretot, controlar el rebot. L'Uni Girona és l'últim classificat del grup B de l'Eurolliga amb 2 victòries i 2 derrotes. I la selecció espanyola femenina de tennis arrenca aquesta hora la disputa de la Billie Jean King Cup contra els Estats Units. Sara Sorribas és la gran carta d'Espanya per batre la selecció estatunidenca i classificar-se per a les semifinals d'aquest torneig. Si les espanyoles perden, però, encara tindrien opcions de passar perquè les les nord-americanes, amb Rogers i Collins en individuals, van perdre 2-1 davant la selecció d'Eslovàquia. I des de fa gairebé una hora, el murcià Carlos Alcaraz s'enfronta a l'italià Jannik Sinner al Masters 1000 de París. De moment, el primer set empaten ara mateix a 4. I acabem amb un apunt de ciclisme. Alejandro Valverde ha renovat un any més el seu contracte amb l'equip Movistar. El ciclista murcià de 41 anys ja va anunciar fa uns mesos que el 2022 seria el seu últim any com a professional.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora al Punt i Seguit i també a les xarxes i web de Radio Estel. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Radio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. You're just like my favorite song going round,
round my head. Són les 5 i 6 minuts. Aquí estem a la tercera i última hora d'aquesta edició de dimecres 3 de novembre del Tot anirà bé a Ràdio Estel. Hem de fer moltes coses. D'entrada, fer una petita reflexió sobre un tema que em sembla importantíssim. No? L'altre dia el ministre Garzón anunciava que es anaven a prohibir tot un seguit de publicitats en referència a aliments que consumeixen fonamentalment els més petits i que s'ho poden imaginar. Tenen a veure amb greixos, amb sucres, aquelles coses que semblen absolutament innocents, però que en realitat el que sí sabem és que un bé no li fan als nens i nenes, més aviat al contrari, els hi creen una sèrie d'addiccions, per exemple el sucre, que realment acaben comportant tota una sèrie de problemes, sobretot quan parlem d'obesitat infantil. Perquè més enllà d'aquest anunci que va fer el ministre, el que de veritat ens sembla interessant és... No és que no sigui interessant això, eh? És que realment quan un es fa una ullada a la quantitat de nens, criatures, que són molt joves, molt petits, i que tenen ja un problema, ja no només de sobrepès, sinó fins i tot d'obesitat, realment la cosa crida l'atenció i cal posar un punt d'alerta sobre aquesta qüestió. És per això que amb la Núria... Hola, Núria, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui ens hem anat a la sortida d'una escola, ara fa una estona, no?
Sí, tant i tant, fa molt poca estona.
A veure què venen els nens i nenes. Ara comentarem els resultats amb la Cristina Lafuente. Bona tarda, Cristina.
Hola, bona tarda.
Que és dietista, és nutricionista de la clínica Alimenta, i m'imagino que contenta una mica amb la iniciativa del govern, en aquest cas, no?
Sí, tots els nutricionistes ens hem alegrat molt de que es posi al final ordre amb tot això i es crea una llei que freni una miqueta el consum d'aliments d'aquest tipus. Sí.
Ara parlem. Deixa'm que tregui el cap un moment pel que passarà demà en aquest programa, perquè ja saben vostès que els dijous ens agrada fer un bany de ficció de la mà, com sempre, de la Montse Malià. Hola, Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ens banyarem demà? Qui tindrem demà aquí el programa, Montse?
Bé, doncs demà ens enllunyarem una mica de Barcelona, que ja de tant en tant ja toca,
sí.
I anirem a Girona, perquè aquest mes de novembre fan un festival, si es pot dir així, que es titula Som Cultura.
Sí.
I que la idea és dinamitzar, com em deien a mi, fer sortir la gent al carrer en un mes que és bastant ensupit, que és el mes de novembre, que la gent no surt. I llavors van crear aquest festival que es diu Som Cultura, que l'ha creat el Patronat de Turisme de la Diputació de Girona, i que tots els caps ha previst una sèrie d'actes per totes les comarques gironines durant tots els caps de setmana del mes de novembre. Fan activitats, per exemple, al Museu d'Història de Girona, faran un taller per nens, també fan coses de una espècie de taller virtual de ceràmica a la Bisbal d'Empordà.
Sí, es tracta de convertir en divertits el més avorrit de l'any, en definitiva, no?
De més o menys, sí. Molt bé. Sí.
Doncs demà coneixerem tots els detalls. Montse Malià, moltes gràcies.
Molt.
Fins demà. Bona tarda. Adéu. Quan Cristina Lafuente era petita, què li donàvem de berenar?
Ui, doncs pa amb qualsevol embotit.
Xocolata.
Sí, un trosset de xocolata.
L'entrepà.
Sí, exacte.
De tota la vida.
Sí.
Ara encara es dona molt de berenar als nens entrepans o menys?
Bueno, jo si m'hi fixo una miqueta a les sortides de les escoles, de vegades m'esgarrifo una miqueta, però hi ha de tot. Hi ha gent que és conscient i que realment porta un entrepà, porta fruites seques, i després veus molta cosa, molt paquet, comprat i... molts regalets de premiar els nens a la tarda amb dolços que, a més, processats, no? Que no és ni fet a casa.
Massa dolç, no?
En general, sí.
Ara hem passat al Halloween, hem importat aquesta tradició del truco o trato, no? Sí. Que no sé per què, però només ho he sentit dir en castellà.
És veritat.
I, clar, per si hi havia poc dolç... Ara els nens i nenes abans d'ahir tornaven amb aquelles carbasses buides, absolutament plenes.
I bosses, sí.
De tot, no? De caramels, de xutxes, de tot, no?
Sí, però això em preocupa una mica menys, perquè és una festivitat concreta, és un dia... Bueno, haurà també tot el que els hi dura després la gosseta aquesta.
Clar.
Però són moments concrets, no es tracta d'allunyar els nens totalment dels dolços, sinó que sabem quin moment es pot prendre una llaminadura i en quin moment és una hora de berenar i d'alimentar-se i no només de disfrutar puntualment d'un caprici, no?
Llavors... Ja. Ara parlem de tot plegat. Anem a fer allò que deia fa una estona la Cristina Lafuente, que és fer un cop d'ull a la sortida d'una escola a veure què és el que prenen els nens i nenes. Què has vist per allà, Núria?
Jo el que he vist és més conscienciació que abans. És a dir, jo me'n recordo quan era petita, tampoc soc molt gran, però quan era més petita, que la meva mare, igual no està bé que ho digui, però un parell de dies a la setmana em deixaven a comprar un croissant, per exemple, a la sortida dels col·legis, i sí que he vist més conscienciació que abans. Però, per exemple, hem parlat amb una professora, que ara l'escoltarem, i sempre hi ha extrems. Hi ha els que mengen un entrepà, una peça de fruita, però també es troben amb paquets de patates, bosses de patates per berenar.
Podem escoltar-ho, això?
I tant que sí.
Vinga.
Breno, un iogurt, magdalena i molts cops bocata. I si hi ha algun dia, peça de fruita. Però he de dir que m'agradaria més menjar pastes, tipus croissants i coses així. L'únic que, òbviament, els meus pares m'ho restringeixen.
Bueno, jo sempre menjo una peça de fruita i després un bocata.
El merienda, plàtano o manzana, que le gusta más. Y luego le gusta también el chocolate, le doy chocolate...
Puedo comer una fruta, una manzana o un bocadillo de jamón y queso o de jamón serrano. A mí no me gustan mucho los donuts, pero si algún día me apetece, sí.
Al matí siempre se emporta una peça de fruita tallada y alguna galeta també. O sigui, sempre fem fruita i una altra coseta no tan saludable potser, però... I això, i per la tarda, un suc, a vegades una mica de llet... I també o galeta o fruita, anem variant una mica.
Principalment fruita o pa, i potser algun dia xocolata o una magdalena o un croissanet, però principalment és fruita.
Jo entrepà i d'esmorzar també entrepà.
Palitos amb fuet.
Moltes vegades palitos amb embotit i fruita. I per berenar, doncs normalment un bocata.
Doncs a l'escola tenim bastanta varietat. Hi ha nens doncs, que porten fruita o porten cereals sense sucre, eh? Vull dir, amb fruits secs, i després tenim l'altre extrem, que és bolleria pura i dura. O sigui, amb l'empaquetat de plàstic, obrir, me'l menjo i ja està, patates fregides, coses d'aquestes.
A mi m'ha agradat el nen de palitos amb fuet.
Era moníssima.
Que bo.
Diu, no vull parlar, vull dir que menjo palitos amb fuet.
No, ha quedat ben clar. Núria, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara. Què et sembla, Cristina?
Bueno, he sentit més fruita de la que m'esperava sentir.
És veritat.
Això m'ha alegrat, que ja complementin sempre amb una peça de fruita ja és bo, perquè en general els hi costa prendre fruita, llavors ja incorporar-la a l'esmorzar, mig matí o mitja tarda, ja està superbé. També he sentit molt pa, molts entrepans. que seria un berenar adequat, i bueno, sé que han anat sortint galetes i més temes aquest de brioixeria. Segurament hi ha una mica més del que es confessa, que tothom sap que no és el que toca, i al final fa cosa dir-ho i tot, no? Però bueno, hauria de ser la norma l'entrepà, o uns palitos, com diu aquesta nena, o un cereal sense sucre, i fruita seca o fruita seria potser el més recomanable, el que diem, i les coses dolces puntualment, vull dir, no es tracta de que no em prengui mai, però...
M'ha dit abans de començar el programa la Cristina una cosa que m'ha semblat interessantíssima, no? Perquè jo li deia, estàvem parlant de la melmelada, no? Jo estava absolutament escandalitzat de la quantitat de sucre que arriba a tenir un pot de melmelada, i em deia, a mi no m'amoïna tant això, perquè efectivament quan consumim melmelada sabem que hi ha molt de sucre, si no m'amoïna aquelles altres coses a la que no som tan conscients de la quantitat de sucre que arriba a haver, no?
Exacte. Sí, això un exemple que ha sortit, em sembla que algun pare ho ha dit, els sucs de fruites. Molts pares pensen que estan donant una fruita al seu fill quan li porten, no?, el tetrabric aquest individual de fruita i de suc. Es pensen que li estan aportant alguna cosa de fruita. I no, allò és com un refresc. Té el mateix sucre que un refresc, que seria el millor, doncs, un 33% o així del seu contingut. És sucre. I no porta res més. No porta res de la fruita. No porta les vitamines, no porta la fibra. I li estem donant, en realitat, un refresc per berenar. I aquest suc de fruita a mi, amb els nens, em té una miqueta mosca.
Que és important el que ha fet el Ministeri de Consum. Un ho veu en el moment en què entra un súper amb uns nens. És evident, perquè van a buscar aquelles coses que han vist per la televisió, que tenen més a veure, moltes vegades, amb allò que regalen, o amb la possibilitat d'una tablet, fa poc, ho vaig veure, això, o que regalen un avió, o qualsevol cosa...
O que anuncia algú que coneixen, un famós, algú que els crida l'atenció...
Com ho fem? Ja sé que tu ets dietista i nutricionista, i no és el cas, però clar, aquí hem de ser seriosos amb els nens, no?
Sí, per això s'ha fet aquesta llei, perquè els nens no tenen la capacitat de discernir què és saludable i què no. Ells van al que els crida l'atenció, i el que diem, si els hi regalen qualsevol joguina per comprar aquestes galetes o pues, voldran allò, i a sobre són aliments que normalment són, que diem, molt palatables, és a dir, tenen molt gust, són molt potents, i si s'acostumen a aquest tipus de productes, després no els hi agraden coses més suaus, sense el sucre, no? Els hi crea aquesta dependència per la palativitat d'aquest tipus d'aliments. Llavors, per això no recomanar, no només perquè puntualment el que diem mengi una llaminadura, sinó perquè no educa el paladar. Llavors, després li dones un paladar de pessic que has fet a casa i li has posat una mica menys de sucre i no li agradarà perquè no el notarà dolç.
Sí, el sucre és addictiu.
Sí, no està tan clar que sigui addictiu a nivell com estem parlant d'una droga o el tabac, etc. Però sí que crea com aquesta necessitat de... Vull més dolç, necessito, però és com per... la boca s'acostuma a això, no? Yeah. I llavors necessitem aquest dolç sempre a la boca.
Fa no massa, jo et confessava que a mi el tema del sucre em fa molta cosa, no? Veia l'altre dia uns nens que prenien sucre directament del sucre de sucre del cafè.
Sí.
Això no ho hem de fer, no?
No, clar. El sucre s'ha de reduir. De fet, és una de les recomanacions de l'OMS, que s'ha de reduir el consum en general de sucre. I té més o menys calculat que el que hauríem de prendre com a màxim són uns entre 25 i 50 grams com a màxim de sucre. Però és que si contem el que dèiem, aquest sucre que hi ha en un iogurt, aquest sucre que hi ha als cereals d'esmorzar, el sucre d'un suc o d'un colacao que ens prenem, ens passem dels 50 fàcilment.
Deixa'm que t'ho pregunti d'una altra manera. Per què és dolent?
El sucre, perquè s'ha vist amb els estudis científics, que propicien el que és l'obesitat. És a dir, són calories buides, és a dir, només aporten energia i no aporten cap altre nutrient, i això fa que si anem prenent, anem augmentant de pes.
Ja. Els nens, a més, hi ha una cosa que és molt graciosa, no? Que a casa et presenten una guerra que a l'escola no. Ho hem vist en moltes ocasions. Jo sentia fa no massa uns nens que deien no, és que a l'escola m'obliguen a menjar-ho. És una cosa ben curiosa, no? Perquè a l'escola mengen coses que a casa no volen.
Sí, o el iogurt els hi posen sense sucre i al col·le se'l mengen i si els hi poses a casa no el volen. Però és un tema de ramat, no? El que es diu, això també. Nens que no fan la migdiada a casa i a l'escola no hi havia més remei, no? O sigui, allà no saben que no poden discutir i a casa tenen la sensació que si apreten una miqueta aconseguiran el que volen. I al final és això, juguen amb això.
I per tant, no hem d'acceptar aquest xantatge del nen o la nena. Ja sé que no és la teva obligació, però des del punt de vista nutricional...
No, però s'ha d'inculcar des de l'exemple. És a dir, a casa no s'han de tenir dolços de forma general. Mm-hmm. No és un aliment que ha d'estar a la despensa perquè sí. Llavors, a casa, si tots esmorzen coses sense sucre, doncs això, unes torrades, un cereal sense sucre, o fer unes tortites, a lo millor, sense sucre. Vull dir, es poden fer moltíssimes coses bones sense sucre. Ells ja es van acostumant, que allò és lo normal. I un dia, puntualment, doncs es fa unes torrades amb xocolata o una altra cosa, però van veient que és lo normal.
El mateix passa amb xocolata, no? Li pots donar una xocolata que sigui 90% pura i s'habituarà al gust d'aquella xocolata, no?
Sí, perquè dic que el paladar...
Que és més sana, no, clar, en definitiva?
Té menys sucre, sí, i al final, que dèiem, el paladar s'acostuma al que li dones. I si acostumem un paladar a coses suaus, a gustos més neutres, aquell nen disfrutarà d'allò que està menjant. Òbviament, després anirà a una festa, un cumple, el que sigui, i menjarà dolços. Però si no està habituat, inclús li semblarà molt dolç i amb una miqueta en tindrà prou.
Yeah.
No? És com que s'enfalfagarà en seguida, no? Llavors, bueno, aquell dia n'haurà pres una mica i no té aquella necessitat de cada cop més, cada cop més.
En qualsevol cas, és veritat que vivim en una societat on el dolç està... Ara arriben els Nadals, aquests dies. Aquests dies jo entrava al súper,
ja no sé si va ser ahir o abans d'ahir,
i ja ho veus tot allà. Però han arribat a coincidir tots els dolços de Halloween, perquè ara ja també tenim dolços de Halloween amb els dolços del Nadal.
Sí, és que
anem d'una banda a l'altra, no? Com ho fem bé? És a dir, quina seria la quantitat de dolços que ha de prendre un nen?
Sí, no hi ha una quantitat exacta, sí que deia aquesta de l'OMS, que deien, bon, intentar no passar aquests 50 grams, però...
50 grams a la setmana?
Al dia.
Al dia.
Però és de total, no és només sucre, sinó el que hi ha en els aliments. Si prenem un iogurt, ja estem prenent una miqueta. Si prenem uns cereals, ja n'hi ha una miqueta. Llavors, anem sumant, no? Però per mi el que és important és que no... que els dolços no formin part del dia a dia perquè sí, sinó és algo puntual. I això es veu, ja dic, amb l'exemple a casa, és superimportant això. Vull dir que a casa realment tots mengem igual i un dia comprem, anem pel carrer i anem, veiem un forn i comprem un, el que sigui, un que li agradi, doncs un croissant o un donut, doncs es disfruta en aquell moment i ja està. Però que aprenguin que no és el que forma part del dia a dia, del que hem de menjar.
És excepcional, efectivament. Exacte. Doctor Antonio Mas, què tal? Bona tarda.
Hola, muy buena, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que los donuts están muy buenos, doctor, ¿no?
Sí, a mí me gustan.
Ya, y a mí. Pero hay que hacerlo solo de vez en cuando, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que seguramente tenemos que explicarle a los niños, a las niñas, que están muy buenos y que, por tanto, hay que hacerlo de manera esporádica, ¿no?
Claro, sí, sí. Lo que pasa es que al final, bueno, lo que comentaba Cristina, que hay que hacerlo de manera esporádica, que sea como no un premio, pero que sí que sea una cosa ocasional. Y no lo que nos pasa a día de hoy, que es la normalidad de la merienda, la normalidad de voy por el súper y me lo encuentro en siete pasillos, la normalidad del almuerzo de media mañana, que lo tenemos demasiado normalizado, sí, sí.
Ja, em permetran el doctor Antonio Mas, és endocrí del Centre Mèdic de Premià de Mar, i a més és company, d'altra banda. Sí. Això ha estat absoluta casualitat de Cristina Lafuente a la Clínica Alimenta. Le hemos invitado, doctor, porque más allá de cualquier otra consideración, lo que nos parece realmente importante es hablar del tema de la obesidad ya en esa primera etapa de la infancia, ¿no? Las cifras de obesidad infantil en este momento son preocupantes, ¿no?
Sí, sí, las cifras de los últimos estudios, no recuerdo de memoria, pero creo que en torno a un 40% de la población padece sobrepeso o obesidad, con lo cual, claro, sí, sí, estamos a punto de que la mayoría de gente tenga obesidad, sobrepeso, y en niños todavía peor, sí, sí.
Yo tengo los datos. Según el estudio Ladino del año 2019, es un estudio que habla de criaturas que tienen entre 6 y 9 años, al 40,6%, es decir, 4 de cada 10, 4 i una mica més, de cada 10, té excés de pes. D'això estaríem parlant que el 23,3% té sobrepès, és a dir, li sobra algun quilet, mentre que el 17,3%, que és una gran quantitat, és una gran xifra, i estaríem parlant d'obesitat. A partir de quin moment un niño és obeso, doctor?
Igual que en adultos utilizamos el IMC, al final la obesidad la definimos de una manera un poco práctica en función del IMC, que es un parámetro que...
Eso es el índice de masa corporal, ¿no?
El índice de masa corporal, eso es. Pero esto es un parámetro 100% aproximado, porque al final hay gente que pesa más pero tiene más músculo, gente que pesa menos pero tiene menos, más grasa. Y en niños lo que se utiliza es, no hay un IMC tan claro como en adultos, sino que lo utilizamos por percentiles, ¿no? Digamos que el IMC que se encuentra, el que se encuentra el 5% más alto, ese es el que se cataloga como obesidad. ¿Vale? O sea, es por percentiles. Entonces, bueno, va cambiando conforme la edad, vamos siguiendo la curva de la normalidad y en función de la edad se acepta un IMC un poco más alto, un poco más bajo. Claro. Y a partir de aquí definimos obesidad.
¿Qué le pasa a un niño que sufre obesidad?
Bueno, sobre todo, y esto saben más los pediatras que yo, Pero al final el principal problema es que un niño obeso tiene muchísimas probabilidades de acabar convirtiéndose en un adulto obeso. El niño, pues con todo el metabolismo infantil, que queman todo lo que quieren, están todo el día jugando, haciendo ejercicio, pues no sufre consecuencias inmediatas, o la mayoría de ellos no sufre, porque cada vez más se está viendo que se adelanta la edad del diagnóstico de diabetes, de problemas como hígado graso, hipertensión y demás. Pero claro, una vez se pasa, o sea, ya lo vemos hasta en la edad infantil, pero es que una vez se pierde la protección esta del metabolismo del niño, pues al final de mayores son adultos con unos malos hábitos, obviamente con una obesidad importantísima, y entonces ya sí que empiezan a tener la verdadera consecuencias de la obesidad, que van, pues afectan absolutamente a toda la salud, desde aumento del riesgo de cáncer, aumento sobre todo del riesgo cardiovascular, que son estas dos, las dos causas de muerte más frecuentes en los países occidentales, y luego también muchísimas molestias que ya no tanto nos matan, sino que, como digo yo, nos fastidian la vida, ¿no? Pues dolor de articulaciones, incapacidad funcional, problemas, no puedo ni subir unas escaleras porque me ahogo. O sea, no se trata solo de que se acorten la vida, sino es que...
La calidad de vida, ¿no?, en definitiva.
Eso es.
Claro. Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta a usted, buenas tardes. Al doctor Antonio Mas, endocrí del Centre Mèdic de Premià de Mar. Per tant, anem a repassar una mica, si et sembla, Cristina, què és el que s'ha prohibit, no? Publicitat de la confiteria de xocolata i sucre.
Mm-hmm.
Perfecte. Les barretes energètiques.
Sí, al final han eliminat aquells productes que no són necessaris per als nens, per la seva salut, i que tenen un excés d'energia i un excés de greixos i sucres, al final, on hi ha aquella concentració. La nova barreta energètica, per definició, doncs té un excés d'energia.
Fa gràcia allò del sucre i els nens, eh? O sigui, com prenen sucre i es revolucionen.
Sí, aquí també hi ha un tema de mite, eh? També.
En alguns casos, li diré, però asseguro que no.
Però bé, bueno, perquè és tot l'ambient de la festa, no sé què, que els hi crea aquesta mena d'esveramenta.
Ja li explicaré, però jo conec un cas d'un nen que la que pren sucre ja és... dispara, a 200 no? per hora. Després hi ha els productes pastisseria, brioixeria, sí. Galetes, pastissos... aquest exemple del pare que li donava la fruita, m'ha agradat aquest exemple, perquè sí. Li donava la fruita i una galeta o dos galetes. Sí. Això no està bé?
No, és que les galetes és brioixeria, també. Vull dir, a vegades tenim la sensació que la galeta és més saludable, però la galeta està feta amb greix i amb sucre, igualment. I hi ha aquesta falsa percepció que és saludable, la cosa que fa que en mengem més, també. Llavors, és el típic aliment que molts nens esmorzen cada dia galetes. Llavors, no, la galeta és com un croissant, per dir alguna cosa, n'hem de menjar puntualment. Hi ha galetes una mica millors que altres, però... el mateix, és massa dolç com per fer-ho cada dia.
D'acord. Els sucs, ho havíem dit, begudes energètiques. Mm. Això de les begudes energètiques sembla que, efectivament, sigui com un fals... no passa res, no?
No, clar, energètic ja ens ho està dient el nom. Porta més calories que la resta i normalment porten estimulants, també.
Gelats, snacks, salses, altres begudes... En fi, hi ha una cosa que també és veritat, que haurem d'anar a parar a aquells llocs que consumeixen els nens. Vull dir, estem parlant de publicitat en televisió, però clar, algunes organitzacions de consumidors ràpidament hi han dit bé, però els nens el que veuen és YouTube, per exemple, no?
Sí, però em sembla que també entra dintre de la llei el tema de xarxes socials dirigides, clar, dirigides a nens. Després, si veuen algunes que no van dirigides a ells, alguna cosa veuran. Però és una manera de, perquè fins ara aquest tipus de productes podia jugar, la indústria jugava en afegir-hi alguna vitamina, algun reclam que semblés que allò és saludable. Llavors, per això s'ha evitat. D'aquesta manera, és dir, m'és igual que li posis vitamina C, ferro, en aquest brioix o el que sigui, que no podràs anunciar aquest aliment dirigit a nens. Perquè un brioix amb xocolata, per molt que li posis ferro, segueix sent brioixeria i segueix tenint massa greixos i massa sucres.
Clar.
Llavors es jugava molt amb això. I jo crec que amb aquesta llei, en canvi, la indústria ja no podrà fer aquest tipus de jocs amb aquest tipus de productes.
L'altre dia em va cridar molt l'atenció bosses de caramels, d'aquests caramels de tota la vida que tenen un palet, que es diuen xupa-xups. He fet tota la volta per acabar dient la marca. Sense sucre. Aquesta pot ser una bona alternativa?
No.
Per això li volia treure.
El més probable és que porti edulcorants. No conec aquest producte en concret, però dic que el gust dolç el tindrà igual. Amb la qual cosa, no fem allò que dèiem d'acostumar el paladar dels nens a coses que no siguin dolces. I llavors, l'edulcorant a part, en grans quantitats, pot fer malbé una miqueta tota la flora intestinal, a nivell digestiu no són molt recomanables. No passa res, sí, no passa res, sempre anem puntualment, no? Però si tot ho substituíssim...
Però cap d'ells, ni l'estèvia, ni el... Com es diu allò?
No està molt clar. L'estèvia és relativament nova, d'entrada sembla que no té cap efecte perjudicial, però tampoc s'ha vist a llarg plaç, però... Per mi el més important és el tema de que segueix sent dolç. I si prenem dolços, encara que siguin acalòrics, necessitarem més dolç. I al final s'ha vist en molts estudis que acabes prenent sucre per una altra banda. Llavors, puntualment, si ha de prendre un xupa-xup un dia, que prengui un xupa-xup un dia normal i corrent, i ja està. I és puntual, no passa res.
Puntual, definim puntual.
Sí, definir puntual és molt complicat, eh? Perquè quan parlem de puntual, parlem del global d'una dieta. Una setmana, potser, i no un dia concret, perquè si no hi ha qui... Un dia pren el croissant, l'endemà em prenc la pizza, l'altre faig el gelat, i al final cada dia...
La pizza també és dolenta?
O sigui, no seria un aliment per prendre diari, el mateix. És puntual perquè aporta més greixos i més quantitat, massa, diguéssim, carbohidrats dels que normalment necessitem. Però, bueno, pot ser un bon aliment si el fem a casa, triem el formatge, etc. No? Però normalment és molt, molt calòric. Llavors, el que hem de veure és que el global de la dieta sigui equilibrat, tingui moltes fruites, moltes verdures, llegums... pastes integrals...
En realitat, Cristina...
Afegim cosetes que ens agradin puntualment.
En realitat, allò que ja sabem, no?
Sí, si el sentit com ens ho digueu.
Jo tinc la sensació que això ja ho sabem.
Sí, però no ho fem.
No ho fem, és veritat.
Normalment.
I després, que és molt difícil batallar amb els nens. Vull dir, és molt difícil perquè els nens, com a obligació, tenen demanar. I tenen demanar tot allò que volen.
Clar.
Perquè, clar, és que què els hi has de dir? Que és més sa,
no? Que els atrau, sí. No, i tampoc hem d'estar tot el dia dient-li si és sa, no és sa. Vull dir, tampoc els hem d'agobiar amb això. Per això sempre dic, l'important és l'exemple, a casa. Menjar, molt important menjar en família. Contra més àpats en família es fan, s'ha vist que després hi ha més bons hàbits alimentaris. I no és un moment d'atenció, sinó un moment relaxat, que no estem mirant exactament què mengem, sinó estem compartint una alimentació, disfrutant, que vegin que també disfrutem d'unes verdures, que vegin que disfrutem d'un peix, i ja està, i sense imposar, ni com deia, em sembla que l'Antonio ho ha dit, ni prohibir ni premiar amb els aliments.
Estava pensant que es podria fer la festa, no? La festa del bròquil, i que hi hagi un dia que sigui... Pot ser molt divertit.
Bueno, si ells participen amb les receptes, a vegades quan vaig amb ells al súper, més que dir-los quin caprici vols, tria la fruita avui.
Ja.
Quina fruita voldràs aquesta setmana? O quines verdures? Va, avui farem verdura, quina? Tria-la tu. Bueno, segurament no és el que més li vindrà de gust, però si ja ho està triant ell, o clar, com la farem avui? La podem fer gratinada, la fem saltada, com et té de gust? Una crema? I si ells participen, ja ho veuen com més positiu.
Deixa'm dir-li que a mi això de la festa del bròquil, està mal que ho digui per aquesta idea meva, però em sembla una bona idea. Ha estat un plaer, Cristina Lafuente.
Moltes gràcies.
Et convidarem més a que vinguis al
quan
programa,
vulgueu,
perquè ens ajuda molt. Tot això que ens expliques ens ajuda
jo
moltíssim.
Jo encantada de venir.
Doncs moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat, aleshores. Dos quarts i dos minuts de sis. Ens agrada escoltar la gent que sap. Ens agrada escoltar aquella gent que ens ajuda a ser millors, a que la nostra vida funcioni una mica millor. Més enllà del que et diguin per les xarxes socials o per el company de feina, no. Qui en sap de nutrició, qui és? Els nutricionistes, doncs que en parlin. Ara fem una pausa i quan tornem ens parlaran d'una altra cosa, de ciència, que és una cosa que està molt bé. Avui el divulgador científic Pere Puigdomènech ens ajudarà a tancar aquesta edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon. 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Els diumenges a les 9 del vespre, Viure en Salut. Un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals. Amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els diumenges a les 9 del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Ara passen 6 minuts de dos quarts de 6. Jo crec que avui fem el programa número 37. Jo crec que vostès saben que des del primer dia, si alguna cosa ens agrada és fer això que exactament acabàvem de dir fa un moment, escoltar a la gent que en sap. Perquè venim d'una temporada llarga en la que uns i altres s'han posat a parlar de les coses com si tots fóssim doctorats en qüestions de les que, sincerament, no tenim ni idea. És per això que des d'aleshores, des del primer dia del nostre programa, vam decidir obrir els micròfons a la ciència. Tots els dimecres ens agrada convidar persones que són realment referències dins dels seus camps. I avui tenim a dues persones que ens ajudaran a entendre moltes coses sobre dos temes que no tenen res a veure. I això és una cosa que ens agrada molt fer, no? La barreja, ja en saben, com quan fem el tal setmana com aquesta, no? Que acabes barrejant la Rosa d'Espanya amb en Jordi Vigues, o amb en Jordi Hereu, com vam fer l'altre dia. Doncs aquí una mica el mateix, perquè tot forma part del coneixement, i és una cosa que ens agrada molt. Pere Puigdomènech, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vostè de coneixement en sap una mica, també, no?
Fem el que podem.
Investiga.
Bueno, jo porto d'ací uns quants anys tractant de investigar, doncs, en biologia molecular, i en particular darrerament amb els genomes de les plantes, en les plantes que mengem nosaltres,
Que mengem. Sí. Això ens portaria cap als transgènics, no? També?
És una de les
Esperi, tingui el telèfon.
Si
és important i ha d'atendre, ho entendrem, Vull dir, ens esperem
un
moment.
No ho és. Bueno, llàstima. És una de les moltes aplicacions que té, però aviam, és una part relativament reduïda del que mengem nosaltres, I, per tant, a nosaltres ens interessa, doncs, aquí a Espanya nosaltres no mengem cap transgènic, nosaltres els humans aquí, Els animals potser sí, però els humans no, i, per tant, nosaltres mengem moltíssimes coses, molt variades, de molt bona qualitat, i a nosaltres ens interessa que això pugui ser possible així, en el futur, en el present, en el futur, I per això investiguem aquest tipus de coses, els tomàquets, les patates, el blat de morgo, el blat, tot això d'aquí és la base de la nostra alimentació. D'això vivim.
D'això vivim, efectivament, no?
I aleshores ens entendre com ho cultivem, entendre quines són les seves propietats i ajudar a la gent que fa que es pugui continuar cultivant, doncs, menjar de qualitat, a bon preu, accessible, a molta gent, doncs, això és la nostra feina.
I després, vostè afegeix una cosa més a la seva feina, que és explicar-ho. Ho dic perquè no només és professor d'investigació al Centre Superior d'Investigacions Científiques, sinó que també va ser guardonat com amb el Premi Europeu de Divulgació Científica l'any 2019.
Efectivament.
És magnífic, això.
Ho deu un llibre sobre el menjar, el qual intento explicar-ho doncs, des d'un punt de vista evolutiu, perquè mengem, què vol dir l'efecte de menjar. I després acabem parlant d'això, de com produïm allò que mengem, perquè, escolta, si no ens arriba a nosaltres a la botiga del costat, no podrem menjar.
Deixem que saludi una altra persona, que també està amb nosaltres, Jaume Folch. Què tal? Bona tarda, Jaume.
Hola, bona tarda, molt content d'estar aquí, gràcies.
El mateix. Jaume Folch, que és una altra referència. Directament és autor del Naufragi dels records, que hi ha darrere de malalties com l'Alzheimer. És una investigació realment interessantíssima que ha dut a terme aquest home, que és professor de bioquímica i biologia. Biologia?
Bioquímica i biologia molecular.
Molecular, efectivament, de la Universitat Rovira i Virgili, no?
Exactament.
Què és el que ens aporta aquest llibre? Ara parlarem de les dues coses, ja els dic ara. Què és el que ens aporta aquest llibre?
Doncs aquest llibre, també, compartint aquest esperit de divulgació, és intentar traslladar al conjunt de la ciutadania doncs, resultats de la nostra recerca, de 20 anys de recerca, pràcticament, que hem fet en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la URB i la Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia, amb els companys professor Antoni Camins i la doctora Carme Oladell. I és intentar traslladar una visió de la malaltia que és una mica diferent del que estem acostumats a sentir. Mm-hmm. Perquè aquesta malaltia, sobretot afectant el sistema nerviós, és una mica com molt determinista, com que no hi podem fer molta cosa. I li volem donar un tomb amb aquesta idea.
Avui els demanaré als dos qui és l'objectiu d'aquesta xerrada que m'ajudin a fer l'entrevista a l'altre. Estan d'acord o no? M'ajuden? Pot ser molt interessant, no? O sigui, estic convençut que vostès, com a científics, sabran fer preguntes molt més a l'alçada que jo.
No serà per experiment.
Sí, vostès han passat la vida experimentant,
però
no?
Però no vindrà d'aquí.
Aquest és un de nou. Vostè treballa una cosa que a mi em sembla, de veritat, interessantíssima, no? El cervell. Els pensaments, no? Ara fa pocs dies estava amb nosaltres el doctor David Bueno, que també ens parlava d'un llibre sobre de quina manera el comportament humà és fruit o bé de la que és la genètica o bé del que és la cultura, no? En aquesta investigació del cervell, un arriba a adonar-se'n de que allà passa tot, no? D'alguna manera, l'Alzheimer també, segurament la clau la tenim aquí, no?
Sí, nosaltres som humans perquè hem fet una sèrie de coses en els darrers 2 milions d'anys. Una de les primeres coses, i això en comú amb vostè, doncs és el canvi de dieta. Nosaltres hem canviat de dieta, no mengem el mateix que menja un orangutà o un goril·la, i això doncs, ha permès, gràcies a un canvi climàtic, per cert, una desertització de la zona on hi havia homínids, ara hi ha una guerra allà al Sudan, en aquesta zona de la banya d'Àfrica, i això són les teories, perquè això va canviant, tenim allà també el professor Eudald Carbonell a Tarragona, que també van aportant coses. Doncs tot això és un tema que està en plena recerca, però sí que sembla que la dieta, el canvi de dieta, el canvi climàtic ens va obligar a menjar coses que no havíem menjat mai, carn.
Ja.
I això porta una
sèrie... Fins aleshores no havien menjat carn.
No, un ximpanzé no menja carn.
Ja, clar, és veritat.
No es menja un xuletón.
Home, miri el que tenim aquí davant, perdoni. És que, clar, no ho veuen els oients, però vostè, perquè està d'esquenes, però tenim un assador. Vull dir que és veritat que no es veuen ximpanzés per aquí.
No, i llavors, bueno, resumint molt, nosaltres hem desenvolupat un òrgan especial, que és el cervell, una mica conduït per la dieta, i és un òrgan que a la vegada és molt sensible, molt delicat. I a més ho hem vist ara a la pandèmia, té una facilitat per emmalaltir important, és molt delicat.
Yeah.
I llavors el que nosaltres veiem que l'Alzheimer al final no deixa de ser una mena, una manifestació de malalties metabòliques que s'esdevenen al conjunt del cos i que tenen una manifestació al sistema nerviós central. A veure, l'Alzheimer és una malaltia molt complexa, les demències són tota una família de malalties, no es pot simplificar, però clar, l'Alzheimer ho associava a les proteïnes beta-amiloide que s'acumulaven, les proteïnes tau, i Alzheimer genètic, que afecta les famílies, que comença aviat a la vida de les persones, als 50 anys ara a Suècia han trobat una nova mutació que comença als 40, però la major part de la gent que té Alzheimer, això comença als 60 o als 70, i primer no te'n recordes d'on són les claus, d'on has deixat les claus, on has posat el mòbil, i en algunes persones això evoluciona. I nosaltres el que estem veient és que aquí hi ha un tema metabòlic, concretament associat a la insulina. Investigadors americans han batejat això com a diabetes 3, per a la major part de la població. I en Alzheimer no tots són iguals. Alguns són de caire genètic i tenen un perfil particular. Però moltes persones tenen un Alzheimer motivat per moltes coses. I una d'aquestes coses és com mengem.
Fixi's si és important avui la coincidència, senyor Puigdomènec.
Sí, evolutivament, efectivament, l'espècie humana, si ha tingut l'èxit que tenia, ha tingut, evidentment, nosaltres aquí, estem controlant el planeta, per bo o per dolent, però estem controlant el planeta. I, per tant, gràcies a que som capaços de menjar qualsevol cosa. Som omnívors. Això és un gran avantatge, perquè, clar, nosaltres poblem l'Àrtic. Per tant, els esquimals que viuen doncs, no tenen molta fruita, al contrari, tenen que alimentar-se doncs, de greix de les foques, de peix, de poca cosa, i viuen. I també hi viuen doncs, els massais, que viuen doncs, de la llet i de la sang dels bovins i d'alguna fruita. Per tant, som capaços de viure de manera molt, d'alimentar-nos de manera grandíssima. I, efectivament, doncs, en un moment determinat, sembla que possiblement l'espècie humana va començar a ser carronyera i després va acabar adoptant la carn. La carn ha acabat sent un element importantíssim de la nostra dieta.
Fins i tot excessiu?
Segurament aquí en la civilització occidental hem fet que ens agradi molt, per exemple, la carn de vedella, de bou, de boví, i això té efectes sobre el medi ambient, que són importants, i també una quantitat excessiva d'aquest tipus de carn, doncs també s'ha demostrat que pot acabar sent un factor de risc. Per tant, sí que hem de reduir una miqueta. És a dir, una dieta basada només en hamburgueses no és bona cosa.
Som allò que mengem, que diuen?
Bueno, efectivament, això és una frase d'un filòsof alemany del segle XIX, o XVIII, en el qual... XIX, em sembla. Ell volia dir que, efectivament, la nostra matèria prové d'allò que mengem. Clar, és evident que som allò que mengem i que respirem i que bevem. Si la nostra matèria ve d'això. I, per tant, no és a dir, ell volia dir que no hi ha res més que això. I aleshores aquí podem discutir la filosofia d'aquesta cosa. Però vull dir, és una manera de dir-ho. I ara això ha tingut un gran èxit com a frase.
Clar. No, m'estava plantejant fins a quin punt allò que mengem pot acabar provocant el que ens està explicant el professor Folch, no?
Doncs crec que té tota la relació del món d'acord amb la nostra experiència. Som el que mengem. Es pot entendre de moltes maneres. Si el que som com humans és perquè tenim un òrgan que la resta d'espècies no té i que és molt gros i que està aquí darrere del nas, que es diu cervell, doncs si la pregunta és si aquest cervell, que és el que ens fa humans, el que ens fa diferents de la resta d'animals, de mamífers o de primats, es veu influenciat pel que mengem, doncs el que estem veient és que en gran manera. De fet, les conegudes com a dietes western, que són les dietes que adoptem als països occidentals, on comencem a abandonar, abans parlàvem de cultius, veritat, de la diversitat dels cultius, de la necessitat de tenir conreus per tenir menjar de qualitat a la vora de casa. Si això ho perdem, si les zones de conreu aquí de Catalunya, de productes que són necessaris per equilibrar la nostra dieta i la nostra salut, si això ho perdem i comencem a menjar fast food, menjar ràpid, carregat amb grasses saturades, amb tot això que ja coneixem, doncs comencem a tenir problemes. I al final aquests problemes es manifesten en forma de diabetes 2. Abans parlàveu i estava sentint la incidència del sobrepès i de l'obesitat a la nostra societat. Doncs això al final acaba afectant el cervell.
També afecta el cervell.
Òbviament, clar. De manera determinant.
Però a nivell de comportament, a nivell d'emocions, quin nivell?
A nivell de perdre capacitats cognitives, és a dir, de perdre memòria.
O sigui que aquí arribem a aquell lligam amb l'Alzheimer del que estàvem parlant.
Absolutament.
Que fort.
És a dir, per a algunes persones, això és igual que el càncer. Hi ha tipus de càncers que són hereditaris. Per exemple, en la meva família tenim un gen que està malament i que ens provoca càncer de colon, no? Poliposis. I que es manifesta molt aviat i és molt persistent. Però la immensa majoria de les persones, i aquí és el càncer predominant, el càncer de colon és per la dieta. I per factors aleatoris que poden dependre de la teva base genètica o del que menges o del que fas o d'on vius o de la vida que portes. L'Alzheimer és una mica el mateix per la gran majoria de les persones. Els debuts, que són molt primerencs en persones relativament joves i que progressa, evoluciona molt ràpid, pot tenir una base genètica, igual que pot tenir el càncer. Però la immensa majoria de les persones perden la memòria per multitud de factors. I un dels molt importants és la dieta. Vosaltres penseu que els gens no són deterministes. Nosaltres tenim informació genètica, però això no és el més important. El més important és com activem aquesta informació genètica. I això de què depèn? De què menges i amb qui vius. L'estrès psicològic, l'estrès, la teva parella i totes aquestes coses s'hereden, les hereden els nostres fills. Són marques químiques que posem als gens i que fan que, si nosaltres hem tingut una vida molt complicada, amb una guerra pel mig, amb un trauma pel mig, els nostres fills això ho tindran gravat. Els traumes s'hereden.
És espectacular, eh?
Això es diu epigenètica.
Digue.
Ja s'hereden limitadament. És a dir, amb aquesta herència de lo que l'herència epigenètica que se'n diu és molt limitada. Existeix, però és molt limitada. És a dir, sobretot als nostres fills, el que els hi passem és la cultura, és els gens, evidentment, clar que sí. Els hi passem els gens. I els hi passem la cultura i els hi passem moltes coses. No és perquè un hagi... s'hagi comportat malament que els fills acabaran... Escolti, això no és la genètica que transmetem, ni l'epigenètica, res de tot això d'aquí. Per tant, sí que, evidentment, hi ha una part importantíssima de la nostra genètica i la nostra cultura, i, per tant, això és tot això que sabem. A mi m'estranya que poguessin dir que podem transmetre... Ja, sí que se sap, per exemple, en alguns casos molt concrets, l'espècie humana està creixent. Cada som més alts. Fins a un límit. Els més alts d'Europa són els holandesos i ja s'han parat. Però nosaltres aquí a Espanya continuem.
Encara
anem creixent. I anem creixent per dues coses. Una, perquè ens alimentem més bé. I dos, perquè sí que aquí hi ha una selecció natural. Sembla que els homes i les dones més alts tenen més èxit en trobar parella i en convèncer de tenir fills. I però després també hi ha un petit efecte, diguéssim, de que certs gens estan més elevats. Però aquestes són les coses. És a dir, hi ha un efecte de la genètica, un efecte de la nostra alimentació, en l'alçada està claríssim, i després també una mica d'efecte d'això, de transmissió als nostres fills.
Quan parlem d'investigar els aliments, professor, podem acabar determinant una mica la línia del que estava comentant ara fa una estona el professor Folch, no? És a dir, de quina manera un aliment pot tenir un cert caràcter preventiu de cara a no desenvolupar una sèrie de malalties, com ara parlàvem de l'Alzheimer, per exemple?
Jo crec que ens falta molt per estudiar tot això. És a dir, nosaltres sabem en termes generals allò que és bo i allò que és dolent. Això que em dèiem ara. No s'ha de menjar excessives grasses. Per exemple, el sucre no és tòxic.
Sí, hem parlat un munt.
El sucre, però un excés de sucre, doncs d'això. Vale. Per tant, hi ha unes... Després sabem també que cadascú de nosaltres reaccionem de manera diferent. Aquesta reacció individual l'estem treballant. En tenim algunes dades. La intolerància a la lactosa, el celiaquisme, coses en sabem, d'aquests hi ha uns quants. Però moltes altres coses encara no ho sabem gaire bé. Sabem que actua, però tampoc ho sabem gaire bé. Segurament ho anirem sabent cada cop més bé. I tindrem unes maneres, unes pautes, que de manera individual ens serviran per fer això. Jo crec que ens hi acostem, però tampoc ho sabem massa bé.
Encara tenim una estona, no? Per endavant. És cert que ens estem habituant a que la ciència vagi molt ràpid, no? La vacuna del Covid, si em permeten, ens ha obligat a que, efectivament, la ciència treballi de manera molt ràpida. Avui mateix, una altra de les grans notícies, jo sempre dic que les bones notícies ens arriben, la majoria d'elles, sempre del camp de la ciència, no? Que és gent que treballa en silenci i que un bon dia publiquen el resultat de les seves investigacions i aquí ens quedem absolutament tots bocabadats. Avui, una de les notícies és que ja s'està practicant amb una vacuna pel càncer de mama. I això pot ser realment meravellós un cop sabem si efectivament l'efectivitat d'aquesta vacuna doncs és la que tots desitjaríem, no? Ara el tema de l'Alzheimer, professor Folch, és evident que és un dels grans cavalls de batalla que tenim des del punt de vista d'una societat que cada vegada més ja no és només que sigui més alta, sinó que també es fa més vella, amb la qual cosa segurament també s'afavoreix, no?, l'aparició d'aquest tipus de malalties. Com estan les investigacions en aquest sentit?
A tot altra pastilla. És tot una festa.
Ja els dic una cosa. Quan acabi aquesta entrevista, els hi demanaré una entrevista per separat els dos.
Però perdrem una cosa molt bonica que jo crec que els científics també podem aportar a la societat, que se n'està oblidant del plaer de la discussió. Del plaer de la discussió intel·lectual, que és una cosa molt bonica, perquè ara estava discutint-me la meva opinió sobre l'epigenètica.
M'ha semblat molt interessant.
I em sembla molt interessant, i jo també li podria rebatre amb algunes experiències, des de l'hambruna d'Holanda fins a altres coses que s'han reportat a la història i que poden... Però això crec que és molt bonic, perquè crec que estem malentenent el que és rebatre o discutir de manera civilitzada com a persones.
Discutir per enriquir, en aquest cas, no?
Sí, i llavors mireu, això que dèieu de l'alimentació... Sí, la Fundació Pasqual Maragall fa com una setmana o dues setmanes va portar la possibilitat d'utilitzar un marcador sanguini per detectar les persones que poden desenvolupar una demència anys després, que això és el cavall de batalla que tenim nosaltres ara. Quan ja ha començat la demència és massa tard, ja. Igual que quan tenim un tumor ja desenvolupat és tard. Però podem fer coses anys abans. I ara tota la baralla és veure què podem trobar a la sang que ens doni pistes del que passarà després. I aquí el que estem fent és integrar les ciències òmiques, les transcriptòmiques... les metabolòmiques, tot això. Aquestes noves ciències. I llavors, la Fundació Pasqual Maragall i els seus investigadors diuen, mira, hi ha una proteïna que es diu GFAP, que si la trobes a la sang, mal pronòstic. Vol dir que aquesta persona podria tenir problemes al seu cervell. Què és el GFAP? És un marcador de cèl·lules de la glia, que són les cèl·lules del sistema immunitari del cervell. Quan estan massa activades durant massa temps, provocant problemes. Exactament el mateix que ens ha passat amb el Covid. Per què la gent entrava a les cures intensives? Doncs perquè el seu sistema immunitari hiperreaccionava amb la presència de virus i ets tu mateix que es destrueixes el teu teixit pulmonar i deixes de tenir aquesta capacitat ventilatòria i has de tenir respiració assistida. La dieta pot generar respostes inflamatòries permanents en aquestes cèl·lules del cervell. Això s'ha demostrat amb infinitats de treballs, amb models animals, amb dietes que nosaltres diem high fat, enriquides amb àcid palmític, que ha tingut també molta anomenada els darrers anys. Fins i tot empreses han retirat l'àcid palmític de la seva composició alimentària, dels productes. I llavors això veiem que proinflama. I això no és adequat. I això depèn de la dieta. Una gran riquesa de nosaltres, una de les grans riqueses de viure al país que vivim, és que tenim uns productes que conformen el que els americans ens diuen que és dieta mediterrània, i que és una dieta relativament hipocalòrica, amb àcids grassos que redueixen els nivells d'inflamació sistèmica, que estan present en moltes malalties cròniques de l'edat madura i de la vellesa, i que aquest és un problema important, comú, no només a l'Alzheimer, sinó a d'altres malalties.
Em queda escassament un minut i poc. La ràdio saben com va, que és terrible, sí. No? Però insisteixo que tots dos tindran el seu capítol individual i en més minuts fins i tot, perquè els dos expliquen coses absolutament interessantíssimes. Fins i tot, si volen, podem fer una tercera trobada per discutir només de manera constructiva sobre epigenètica i d'aquesta manera, doncs, que tots tinguem clar com, efectivament, a vegades no, una discussió ben entesa efectivament sempre és enriquidora. Però deixi'm que li torni a fer la pregunta, perquè no me la respost. Estem lluny de la vacuna de l'Alzheimer o no?
No sé si l'Alzheimer vindrà pel camí de la vacuna. De moment, el que s'estan traient al mercat, la darrera va ser aducanumab, que és un anticòs monoclonal, que el que fa és bloquejar els pèptids beta-amiloid que ens poden...
Això m'ho hauria d'explicar d'una altra manera.
Sí, això és una mica complicat en un
minut. No estic entenent res.
I és una cosa que s'assembla molt a una vacuna, però no és ben bé una vacuna. Okay. Són anticossos monoclonals. Però vacuna ben bé no. És una mica més complicat, això de l'Alzheimer.
Tenim moltes ganes de que tornin, de veritat, ho dic, com si poden ja la setmana vinent. M'interessa molt el tema de la investigació dels aliments, m'interessa molt el tema de l'Alzheimer. Ha estat, de veritat, molt un plaer gran que avui ens acompanyen aquests minuts. Pere Puig Domènech, Jaume Folch, moltíssimes gràcies als dos.
A vosaltres.
Molt amables. Senyores i senyors, uns segons per arribar a I-58, que és en realitat l'hora a la que acaba aquest programa. Ja saben que demà tornarem. Serà les 3 de la tarda i tornarem a posar en marxa aquesta maquinària de 3 hores diàries en la que fem un autèntic passeig per la vida, per tot allò que passa, per tot allò que ens ajuda a ser millors persones. Les salutacions de tot l'equip i recordin, demà a les 3, tot anirà bé a Ràdio Estel. Fins aleshores. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Cada dia a dos quarts de vuit del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a dos quarts de vuit del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.